quan veiem cartells sobre... A veure, jo crec que anem per nivells. El cartell gran aquest que es fa que val diners i que es posa a l'entrada de l'establiment, en principi valdria la pena que algú s'ho mirés abans de tirar-lo endavant perquè val diners, no?
Però... Per descomptat, perquè a més canviar-lo vol dir una despesa molt important. Aquí a vegades el propietari és qui realment ha passat el text malament, però també hi ha qui fa el rètol, que evidentment també hauria de mirar-ho. Valdria la pena mirar-ho a totes bandes, perquè un cop fet és molt difícil de canviar, o val diners canviar-lo, però a vegades sembla impossible que es gastin tants diners en un rètol amb faltes d'ortografia, i n'hi ha, i n'hi ha, déu-n'hi-do.
Però jo crec que allà on té el gruix de les coses, d'aquestes coses, de posar preus, del menú, de l'oferta de la setmana, que es fan doncs ràpidament, que es fan amb l'impressora i tal. Llavors, a veure, el vostre servei d'assessorament, és clar, no pot estar, perquè vosaltres no sou la policia lingüística, encara que alguns mitjans de per les Espanyes...
Nosaltres no fem en absolut de policies lingüístiques. Nosaltres fem d'assessors i la nostra intenció és ajudar la gent. Ni castigar ni anar a renyar ningú que no ho fa bé.
Però exactament, quan algú ha de fer allò, les ofertes de la setmana o la típica carta del restaurant, que aquí sí que a vegades hi ha animalades grosses, n'hem vist de grosses, en restaurants, potser sí, no?, que us pot trucar a la porta.
I tant, és un servei que el Consorci de Promoció Lingüística ofereix a tot Catalunya, i l'únic que ha de fer és enviar-nos la carta, el menú, les ofertes o el que sigui, i nosaltres li retornem amb totes les esmenes que calgui. I és un servei, de moment, totalment gratuït, per tant, molt fàcil i molt accessible a tothom.
Queda clar que és un servei gratuït a les empreses, als particulars, a les institucions, però que tampoc no se'n pot abusar, No se li ha d'enviar la novel·la que estem escrivint perquè ens la corregeixin.
Hi ha uns criteris, i els criteris, evidentment, és que ha de ser un text curt, i no pot ser, evidentment, ni un text literari, ni una novel·la, ni un... Bàsicament han de ser, com a màxim, uns 4 fulls. De totes maneres, quan estem parlant d'un menú d'un restaurant, d'unes ofertes d'una botiga, això sempre entra, jo diria que gairebé amb una sola pàgina. Per tant, no hi ha cap problema d'aquest tipus. Nosaltres, a més d'això, el que oferim és un servei de revisió, no ben bé de correcció. Per tant, el que a nosaltres ens agradaria o intentem és que la persona que ens envia coses per revisar en vagi aprenent. Nosaltres el que volem és que les persones siguin autònomes lingüísticament i que, per tant, l'error que han fet una vegada, doncs l'entenguin i la següent vegada ja no el facin. Jo crec que això és un plus afegit interessant, no? Perquè les persones que sempre fan el mateix menú o els mateixos plats en el seu restaurant, per exemple, o que els van variant periòdicament, però que van repetint també depenent de les temporades, doncs aquell error que ja han fet una vegada, doncs no l'han de fer mai més, i la següent temporada, doncs ja ha de sortir correcte.
Jo recordo fa més de 30 anys que treballàvem amb una empresa de fotocopiadores japonesa, bé, ja ho puc dir, era la Canon, i vam posar un anunci al Punt, i era en castellà, i el vàrem fer traduir, perquè tenia la gent d'allà de Girona, tenia una sensibilitat, això s'ha de traduir, ja surt en català, que quan va sortir traduït ens vam horroritzar, parlo de més de 30 anys, per la traducció, i estava correctament traduït, que deia ningú no farà això tan bé, és a dir, la doble negació que ens hi hem anat acostumant, però que en aquells moments es feia un mal als ulls terrible.
Però normativament la doble negació és el que es recomana en uns registres més formals, per tant, no era cap incorrecció,
No estava bé. La doble negació és un art fer-la servir, però, que costa a vegades.
Sí, potser col·loquialment no la fem servir, però bé.
El típic exemple és el títol de la pel·lícula coneguda en castellà com Con faldas y a lo loco, que jo modestament vaig contribuir a batejar en català quan es va estrenar TV3, que es titula Ningú no és perfecte.
Exactament, és perfectament correcte.
Quan els que varen proposar Ningú és perfecte van quedar descalificats, desqualificats. Doncs estem parlant precisament, i ara això ho lligarem amb una proposta fotogràfica, d'això de la correcció i de la sensibilitat també que ha de tenir qui és corregit, perquè exacte no es tracta de que permanentment se'l vagi corregint, sinó de que se l'assessori perquè no se'ls vagi equivocant permanentment.
Exacte, tots hauríem de tenir ganes d'aprendre, i per tant el nostre servei d'assessorament ofereix això, assessorar perquè la gent en vagi aprenent i cada vegada doncs siguin més capaços de fer-ho més sols correctament.
Jo fa molts anys a la ràdio recordo haver tingut un problema amb un empresari que regalava un objecte, que nosaltres anunciàvem per la ràdio, que ell ens va posar: regalarem munyequeres. I nosaltres vàrem corregir-ho i vam dir que regalaríem canelleres, i l'home ens va que no, ell no pagava una publicitat que digués canelleres, que ell volia que diguessin munyequeres, i vam tenir una discussió forta,
Bé, aquestes coses passaven, però jo crec que amb aquest tipus de barbarismes lèxics hem avançat molt, i moltes paraules que abans sonaven molt estranyes i que la gent una mica era reàcia a fer servir, doncs cada vegada sonen més normal, és sí. Més, ara molts barbarismes que dèiem fa 20 o 30 anys, ara si els diem queda molt estrany, la gent ens mira com si no sabessin ni d'on surt. Jo crec que en qüestió lèxic aquests tipus d'errors s'han corregit força.
Coses que s'han corregit, sí. Jo recordo quan va sortir TV3 que sobtava que l'emissora es digués TV3, no? Es pensaven que es diria TV Catalana o TV Catalunya o...
Bé, són coses que TV3, ens hi hem acostumat,
com tot. De pocs dies tothom se'n va fer a la idea.